Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El grup de treball en no violència cristiana del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia ha presentat recentment el projecte Mou la no violència, que compta amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'Ajuntament de Barcelona, Espai Societat Oberta i el NOVAC. Els seus impulsors destaquen que es tracta d'una aposta pedagògica per iniciar processos de transformació i estratègies no violentes davant dels conflictes que vivim i que són inherents a la condició humana. Es pot aplicar, diuen, a conflictes de tot tipus, de l'àmbit familiar, veïnal, social, laboral, escolar o polític, entre d'altres. La no violència aplicada fins al dia d'avui en els 5 continents i en les més diferents èpoques històriques vol transformar creativament i pacíficament els conflictes des d'un combinat inclusiu amb estratègies d'acció basades en l'estudi de les lògiques internes de la violència. Sorgeix també de la convicció que ni la violència ni la fugida són respostes efectives per tal d'afrontar els conflictes, ja que, lluny de resoldre'ls, els multipliquen i es prolonguen. El projecte Mou la no violència ha nascut davant la preocupació per l'augment d'un discurs d'odi que s'estén a la nostra realitat social, política i econòmica, una realitat que ens ha dut a formes de vida de gran voracitat i agressió. De seguida en parlem i reflexionem. Avui ens acompanya al Paraules de Vida la Marta Burguet. Ella és membre del grup de treball en no violència cristiana del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Marta, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Bon dia i bona hora.
Un projecte que ara dèiem a la portada, heu presentat recentment, i en el que parleu de la no violència, del foment de la no violència.
Correcte, sí, va ser presentat recentment, tot i que encara estem acabant d'enllestir-lo. És a dir, és un projecte llarg, que fa més d'un any que portem treballant-hi amb la intenció de donar difusió al que és, precisament la paraula força és el mou, la no violència. És a dir, la no violència no és aturar-se, no és aquell quietisme de no intervenir i de deixar passar situacions d'injustícia, sinó d'actuar davant d'aquestes situacions d'injustícia i, per tant, des d'una acció no violenta. Uh-huh. Posem força en això, en el moure.
En el moure la no violència. Uh-huh. Perquè, de fet, es parla molt, no?, de la no violència, de que s'ha d'inculcar, de que ja petits, grans, tots hem de ser conscients, però després potser no se'n fa res, no?
Sí, perquè sovint l'associem a un quietisme, mal entesa en aquest sentit, un quietisme i una falta de compromís social, no? Ja ho deia en aquell document que es va difondre sobre la indignació, a Hermann Hessel, indigneu-vos, i aquí tothom s'hi sumava, no? I va ser un moviment social molt de seguiment. Però després, alhora, ell també va treure el següent document que deia comprometeu-vos, i aquest va passar com gairebé desapercebut.
Clar, al moment que la gent s'ha de moure ja no ho fa, no?
Correcte. El compromís sempre ens costa tots plegats, no? I davant de, doncs, fins i tot això de la lluita per les accions no violentes, per les accions d'injustícia, doncs també hi ha un cert quietisme, una falta de compromís social.
Després parlarem de les unitats didàctiques que esteu elaborant, que heu elaborat, ja hi ha unes quantes que ja s'han publicat a la pàgina web, però parlem primer de tot. És una aposta, com dèiem, pedagògica, dieu des del grup de treball, que ha costat molt. Com ha estat aquest procés d'elaboració del que fins ara heu arribat?
Doncs just va sorgir de la iniciativa d'en Joan Morera, una de les persones que va iniciar, o vaja, la persona que va iniciar i que va tenir aquesta convicció clara d'iniciar una proposta pedagògica i didàctica per fomentar la no violència. I de fet, d'ell va sorgir la idea, i a partir d'aquí ens vam sumar 3 o 4 persones més, en Xavier Garí i l'Àlvaro. En tot cas, vam ser les persones que vam iniciar, però s'hi han sumat tot unes altres que també han impulsat i han pogut dur a terme aquest projecte, sobretot recolzar-lo a nivell també de l'estructura informàtica i de la part, doncs, això, més logística.
Més visual, no? I més...
Correcte.
Parleu de moure la no violència, de la no violència i d'aquest component, no?, que és la de la violència que és inherent a la condició humana. Per tant, suposo que aneu a l'arrel de tot això, no?
Certament, és a dir, la persona humana té aquesta pulsió natural que en diem agressivitat i que duta en un comportament negatiu, parlem de violència, eh? I aquí psicològicament hi hauria qui ens ho definiria d'una manera o d'una altra, i ha sigut un dels debats que hem estat tenint també intern entre nosaltres a l'hora de poder-ho posar en pràctica. Però aquesta pulsió natural de la persona humana cap a l'agressió la podem conduir de tal manera que no deixi de suposar un quietisme, que no suposi un quietisme, però que no deixi de suposar una intervenció, no? I per tant, aquest és el fonament clau, que aquesta acció no violenta suposi la manera de poder optar per defensar criteris, maneres de pensar diferents, fins i tot controvertides, però sempre des de la no violència.
Es pot aplicar o s'aplica a tots els àmbits, no? Ben diversos.
Exacte, la intenció és aquesta, és a dir, donat que hi ha injustícies socials en tots els àmbits, no? Des del món de la immigració, des del món de la política, des del món dels mitjans de comunicació, des del món de l'educació, des de totes les, bueno, injustícies socials que podem anomenar malauradament moltíssimes, desnonaments, desestructuracions familiars, doncs totes aquestes injustícies poden ser treballades des d'una acció-reacció, i sovint l'acció-reacció ens du a un comportament més immediatament violent, o una acció pausa, reacció, que d'alguna manera ens convida a una acció més reflexiva i, per tant, no violenta. No quedar-se en la reflexivitat que no dugui a terme una acció, sinó una acció reflexiva que d'entrada ens hauria de poder dur a un comportament no violent.
Parleu de conceptes importants com la transformació interior, no? Ara dius la reflexió, no?
Mm-hmm.
Poso que és a partir d'aquí també, no? De l'interior de la persona.
Correcte, tot un seguit d'estratègies que ens porten a veure com actuem en el terreny micro, en el terreny més local, més intern, no? Com em comporto jo quan detecto les meves pròpies violències cap a mi mateixa, cap al meu propi cos, cap al meu propi entorn més immediat, com em violento davant dels ritmes naturals meus, i en aquesta detecció de l'espai micro i de la meva reacció més en mi mateixa és com puc també jugar-me-la en la reacció cap a l'enfora i cap a lo més global i lo més macro. No?
I aquest micro és similar, com dèiem abans, és inherent a la persona humana, no? El component violent. També és això similar en la gent, a grans trets, eh? I si tots tenim les mateixes sensacions internes davant d'un problema, davant d'una situació?
D'entrada diria, aquest micro no ens porta a dir que sigui, és a dir, que sigui inherent no ens porta a dir que sigui determinista, és a dir, no estem determinadament duts a una acció violenta, no? Hi ha aquesta inherència, certament, però no necessàriament ens hi determina, amb la qual cosa, perfecte, tenim alguna cosa a fer, i des del món de l'educació creiem en això, no? I a l'hora de pensar en accions, certament són accions que ens porten a detectar, a fer molta atenció respecte a com em comporto jo cap a les pròpies violències, perquè aquesta pròpia atenció pugui dur a terme una atenció cap a les violències alienes. I certament no tenim la mateixa, diria, umbral de sensibilitat cap a detectar violències externes o detectar injustícies externes, no? I l'umbral de sensibilitat plural que cadascú puguem tenir suma accions en pro d'aquesta no violència, és a dir, per a uns una visibilitzar, o fins i tot això, ser pacients, és a dir, ser agents externs que veiem una situació d'injustícia ens provocarà un tipus de reacció i uns altres una altra, no?
És a dir, que és variat.
La clau seria passar d'aquesta indignació a una acció i no a una indiferència, no?
Clar. Una acció i que sigui una acció pacífica, no? Una acció en positiu.
En positiu des del punt de vista això, de la no violència. És a dir, que hi hagi una acció que no provoqui una reacció violenta ni en un mateix ni en els altres, no? De fet, seria aquesta una de les qüestions. Per això algunes de les unitats van en la línia de la vessant educativa, d'aquesta educació cap a detectar les pròpies propensions i mirada a gestionar-les adequadament, una gestió també del món de les emocions, d'això que ens comporten les injustícies que veiem en els altres, i una sensibilitat cap a l'alteritat, no? Perquè certament si no hi ha sensibilitat cap a l'alteritat, difícilment hi haurà detecció de violència cap a un mateix i cap als altres.
Dèiem abans de començar que vivim en una societat que va molt de pressa, que va molt ràpid, que tot és efímer, que tot és... i en la qual hi estem envoltats de molta violència, no? De violències diferents, que potser no ens n'adonem, però hi són.
El primer element seria fer atenció a aquestes violències, perquè certament el món atropellat en el que vivim, que tot ens com atropella, no? És molt fàcil, fins i tot això, el simple gest de ensopegar amb algú perquè no me n'he donat, perquè el ritme vital meu i del dia i de la meva agenda em porta, ai, no me n'he donat, no? T'he trepitjat, t'he fet mal sense adonar-me'n. Aquest sense adonar-me'n, si fem atenció prèvia, sí que podem passar pel adonar-me'n, no? D'aquesta simple, això, acció de trepitjar algú.
Parlem concretament, Marta, de les unitats didàctiques. Com les heu desenvolupat? De fet, ja n'heu publicat unes quantes, no? 3-4?
Correctores, d'ara n'hi ha a la pàgina web, n'hi ha 5 ja consultables i descarregables. És un material que, d'entrada, s'inicia amb un vídeo molt breu, de 2 minuts, en el qual hi ha tot un seguit de propostes que van cap a capgirar l'opressió, la primera d'elles, la segona cap a detectar elements d'autocrítica, la tercera cap al que en diem el mite de la violència justiciera. Moltes vegades ens ha semblat, no?, i la nostra societat i la història ens hi ha portat i ens hi ha convidat fàcilment a dir que això només es pot resoldre des de la violència, no en pro de la justícia. I aquí el que mirem de destriar és, una cosa és el mitjà i l'altra són els fins, no? I per tant, a vegades en pro d'un fi legítim hem justificat uns mitjans violents, i aquí és un dels elements a fer atenció en aquesta tercera unitat didàctica. Ja dic, són tot un seguit de 12 temes, 12 unitats, que comencen totes elles en un vídeo breu, 2 minuts, en els que es posen escena a una situació.
Es parteix d'una escena.
Correcte, intentem, clar, en 2 minuts és molt breu, però la intenció és posar en escena una situació i a partir d'aquí desplegar tota una temàtica. Cadascun d'aquests vídeos, doncs, ofereix una unitat didàctica que té 10 temes, 10 subtemes a partir d'aquest macrotema del vídeo, i en aquests 10 subtemes, cadascun dels quals ofereix 3 activitats, per tant és molt didàctic, 3 activitats, una pensada per infants, l'altra per joves i l'altra per adults, en la qual cosa la invitació és no només a dur-ho a terme en els espais escolars, sinó en tots els entorns educatius de la societat, formals, no formals.
La primera és la de capgirar l'opressió. Com l'heu plantejat?
Clar, la intenció és detectar aquells elements d'animalització de l'enemic. Sovint ens tipifiquem un personatge de l'enemic al qual ja no li donem cap dret i cap possibilitat de salvar-se, no? I per tant, intentar convertir aquesta animalització i aquest estereotip que ens hem muntat, i sovint muntat per una por. Moltes accions violentes són mogudes per la por. Sovint diem que el qui primer ataca en un conflicte és el qui té més por, no pas el qui té més elements d'atac, no? Sinó el qui té més por. Per tant, la por ens porta aquesta autodefensa sovint innecessària des d'aquest punt de vista. Un dels elements en aquest capgirar l'opressió seria detectar aquells estereotips sota els quals animalitzem l'altre, animalitzem l'enemic, i per tant preservar el dret de no tenir enemics, el dret de no tenir enemics.
Ara em ve al cap, sobretot amb els infants, no? Amb els joves, quan a l'escola, no? En l'entorn escolar, quan a vegades es parla, i que ara se'n parla més, se n'ha fet més visible, no? El bullying, el fet de que nanos que potser ataquen d'una manera subtil altres infants, altres companys de l'escola, de la classe. Suposo que aquí és també, no?, és un exemple clar, no?, d'aquestes violències que vivim, no?
Correcte, aquests exemples també els hem tractat en la unitat, concretament en la unitat 9, que estem acabant de treballar i de desenvolupar i que quedarà penjada en breu, perquè en aquesta unitat fem tot un seguit d'experiències de no violència en l'àmbit educatiu. Sovint en els rerefons de les tipologies psicològiques del bullying, el nano que se sent això, que se sent amb aquest dret d'atacar l'altre, sovint és el més feble, tot i que s'empodera d'aquesta manera externa, no? Però sovint és el més feble, el qui necessita més atenció o el qui reclama un cert protagonisme a través d'aquestes accions. I en aquí crec que és molt de seny que aquell element que ens deia en Jean-Paul Lederach, un dels que han treballat més sobre els temes de pau a nivell internacional. Ell parlava de separar les 3 P's, persona, procés i problema. Davant d'aquests nanos o de qualsevol persona que actuï des de la violència, el que cal és empoderar la persona, preservar la persona i separar-la del problema que està ocasionant, amb la qual cosa això no elimina poder treballar des de la justícia necessària sobre el problema, sigui la violència que hagi actuat a l'aula contra una altra, sigui una violència, doncs, això,
o en l'àmbit laboral,
en una guerra, en un atac, qualsevol acció violenta, cal actuar des de la justícia, i precisament això és el que volem promoure des de MOU la no violència, actuar des de la justícia, però no deixar de donar, de traslluir el rostre de la persona que necessita una atenció com a persona i necessita ser visibilitzada com a persona. Per tant, separar persona de problema és important. Actuar vers el problema, vers aquella injustícia que hi ha hagut i, per tant, vers aquella violència des de la justícia, però no per això deixar d'atendre a la persona en si.
Clar. Ara heu fet la presentació fa poc, com dèiem abans, és un material didàctic, pedagògic, que poden fer servir centres escolars, com deies, o centres educatius amb adults, també, no?
Correcte, qualsevol entitat que vulgui dedicar-se a això des de serveis socials, des de a treballar aquestes temàtiques, donat que tenen en la pàgina web el vídeo i tenen el desplegament de totes les propostes didàctiques que s'ofereixen, amb la qual cosa podem oferir tallers, però alhora és una eina molt autodidacta.
I és gratuït, es pot descarregar de manera gratuïta.
A hores d'ara estan les 5 primeres unitats gratuïtament descarregables i anirem penjant les 6 primeres, perdó.
Que són, és la pàgina web per algú que ens, per la gent que ens estigui escoltant avui, és moulanoviolencia.net, oi?
Correcte.
Allà està tot.
Allà està tot i és una eina això autodidacta en el sentit de que qualsevol persona que hi entri i que tingui un mínim això sí, d'aprenentatge en gestionar tallers des del punt de vista educatiu, doncs pot dur-ho a terme, ja dic, no només en centres escolars, sinó això en entitats socials i diferents col·lectius.
Hem repassat la primera unitat, la segona. Abans has fet un repàs, no?, d'aquests primers que ja estan publicats i disponibles.
Correcte. La segona es titula Va de fets o d'identitat i parla del tema de l'autocrítica. D'alguna manera, el que mira de preservar és aquesta clau de separar les idees, les accions, els pensaments de les persones i veure quines intencions hi ha darrere de les accions que duem a terme. El que parteix és de que no cal defensar l'indefensable per ser d'un partit, d'una cultura, d'una religió, d'una manera de pensar concreta. I ofereix mecanismes per aquesta autocrítica i per aprendre de l'altre. Autocrítica en el sentit d'aquesta fer atenció a com reacciono jo davant de l'altre i, per tant, d'alguna manera, aquesta unitat el que vol és revertir aquests fonamentalismes en els que tots ens acabem situant per autodefensa pròpia, no?
Això ho podríem extrapolar també a la situació social i política que vivim actualment, de la intransigència, la intolerància, el meu discurs és el que val i el teu no, aquesta situació que hi ha de confrontació permanent i constant a la societat.
Correcte, és una de les dels elements claus, és a dir, obrir la perspectiva a la pluralitat, escoltar l'altre no des del meu pensament, des del que jo ja penso i per tant començo de que l'altre ja no ni tan sols no em donarà cap lliçó,
no m'aportarà res.
Exacte, ja no m'aportarà res, per tant ja no tinc l'orella oberta a escoltar-lo, sinó a què diré jo quan l'altre acabi, no? I potser si algú em pregunta què m'acaba de dir, no ho hauré interioritzat pràcticament perquè estaré pendent de dir-hi la meva, perquè el meu argument és el vàlid i és l'únic que vull fer prevaldre. Un diàleg des d'aquestes posicions difícilment entrarà en diàleg veritable, no? Per tant, en els espais de diàlegs el que sovint diem és passar de les posicions a les necessitats. Si cadascú parlem des de les nostres posicions difícilment arribarem a una entesa. Si intentem parlar des de les nostres necessitats més fàcilment podrem entendre'ns les pròpies i les de l'altre, però detectar les necessitats.
Ens queda encara, Marta, un minut, però sí que vull que abans d'acabar que em comentis una mica la gent que formeu part d'aquest grup de treball en no violència cristiana del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Tu, per exemple, ets pedagoga, no?
Correcte, sí.
És a dir, que no sé si hi ha diferents perfils professionals als que heu començat i ha gestat tot això.
Exacte, això ha estat un ventall importantíssim en tot equip. Primera, perquè també ens ha ajudat a treballar-nos aquesta, escoltar-nos des de les perspectives diferents. Ha estat un debat interessant, no fàcil a vegades, confrontant maneres de pensar diferents, i això ens ha ajudat a treballar-nos endins el que després volíem dur a terme a l'hora de desplegar-ho en fora, i per tant treballar-nos aquesta no violència entre nosaltres. En aquest cas, doncs, hi ha això, un historiador, un doctor en història, el Xavier Garí, i a l'Álvaro Mellado, que ell treballa doncs en el tema de l'acció social, ell treballa a Metges Sense Fronteres, hi ha el Joan Morera, que és l'impulsor i l'iniciador d'aquesta iniciativa, ell és teòleg de cristianisme i justícia i ha portat des d'aquest punt de vista de la visió cristiana, i la Laura Sols, que s'ha incorporat recentment també en les darreres unitats didàctiques, que porta aquesta visió amb la seva expertesa de l'àmbit dels drets humans. I en el meu cas, doncs, ets el punt de vista de l'educació.
I com dèiem, no?, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, no?, de diferents institucions, no?, també.
Correcte, sort d'aquestes institucions que han cregut en el projecte, eh? No és només una aportació, sinó que hi han cregut en el projecte i l'impuls no ha estat només econòmic, sinó també de motivació i d'incentivar el projecte.
Marta, se'ns ha acabat el temps. Gràcies i recordem i recomanem doncs, això, visitar aquesta pàgina web moulanoviolencia.net, allà hi ha tota la informació d'aquest projecte Mou la No Violència. Marta, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquestes festes de Nadal, gràcies a uns bons amics, he pogut veure a la plataforma audiovisual de pagament Netflix la pel·lícula titulada Los dos papas, i us he de dir que m'ha agradat molt. Tot i que en un principi n'era molt contrari a veure-la i que em temia que seria una vulgarització ridícula pel fet de contraposar els dos papes que ara viuen al Vaticà, Benet XVI i Francesc, al final m'he inclinat clarament per reconèixer que val molt la pena, sobretot per una cosa, perquè presenta molt d'encert la seva gran humanitat. El seu director és el reconegut director de cinema brasiler Fernando Meirelles, que gaudeix ja de dues nominacions a l'Oscar com a millor director per les pel·lícules Ciudad de Dios, del 2002, on explica la vida i la història dels habitants d'una favela, una barraca, d'un suburbi de la capital brasilera, amb les seves misèries i la seva valentia per tirar endavant. I la pel·lícula El jardinero fiel, sobre un diplomàtic britànic que és destinat a Kènia. Però també hem d'esmentar que el guió de la pel·lícula ha estat escrit per Anthony McCartan, un novel·lista, dramaturg, periodista, escriptor i cineasta de Nova Zelanda, però potser molt més conegut per escriure els guions de les pel·lícules biogràfiques La teoria del todo, El instante más oscuro i Bohemian Rhapsody. A aquest guionista se li ha de reconèixer que s'ha documentat molt i que gairebé el que diuen els papes són frases textuals d'ells mateixos extretes de molts i diversos contextos. I finalment he de remarcar l'excel·lent i gran interpretació dels dos actors, Anthony Hopkins en el paper de Benet XVI i Jonathan Pryce en el paper del papa francès. No voldria fer cap spoiler, és a dir, fent un avançament imprudent del contingut de la pel·lícula, sobretot per a aquells que encara no l'heu vist i la vulgueu veure. Però sí que us puc avançar algunes de les coses que hi trobareu. Sota el títol de la pel·lícula, que dura dues hores, hi posen un subtítol que diu «Inspirada en fets reals». I és ben cert que ara per ara tenim dos papes vius i vivint en el mateix recinte. Però sí que la pel·lícula es fonamenta en una hipòtesi impossible, com és la hipotètica trobada prèvia entre Benet XVI i el cardenal Jorge Mario Bergoglio abans de la renúncia del papa Benet, i com a motiu de la renúncia de Bergoglio com a arcabisbe de Buenos Aires per raó de l'edat i del cansament. Com us he dit al principi, la pel·lícula presenta la gran humanitat dels dos papes, més que no pas la seva confrontació. Això es veu en les llargues converses entre ells dos, en les quals es confessen els seus pecats, com són la passivitat en la postura contra la dictadura militar argentina o la lenta i excessiva i prudent actuació davant dels coneguts casos de pederàstia, especialment del fundador dels Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Aquests errors, que apareixen com a punts negatius en les seves biografies, són els que al final els han transformat i els han configurat en el que ara realment són. I així és com apareixen no dos papes, sinó dos models diferents d'església, no contraposats, sinó complementaris, una església que s'ha de defensar amb una seguretat dogmàtica, com ho presenta el papa Benet XVI, i una església que ha de proposar una misericòrdia amorosa cap a tota la humanitat ferida, com ho presenta el papa francès. Són dos papes, són dos models d'església, i fins i tot la pel·lícula ho deixa molt clar, són dos caràcters molt diferents, gairebé contraposats, però no oposats, i que comparteixen un perill mutu, la por al relativisme, ja sigui el doctrinal o el moral. Un relativisme que pugui fer desaparèixer l'Església del mapa o que deixi abandonats els seus fidels. Per acabar, deixant la ficció d'una pel·lícula i tornant a la realitat, el darrer dia de l'any, el 31 de desembre, mentre el papa francès passejava entremig de la gent per la plaça de Sant Pere del Vaticà, una dona d'origen asiàtic li va fer una forta estrabada i li va retenir la seva mà agafada. El papa francès, clarament enfadat, li va copejar la mà i davant de tothom la va renyar ben explícitament. El dia següent, després del seu habitual missatge de cap d'any, el papa demanava perdó públicament amb aquestes paraules. Moltes vegades perdem la paciència. Jo també. Demano perdó pel mal exemple d'ahir. Com podeu veure, tot plegat, un gran gest d'humanitat. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. La Rosa Silloé ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guarda. La pau, com a objecte de la nostra esperança, és un bé preciós al qual aspira tota la humanitat. Amb aquestes paraules comença el missatge del papa Francesc amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau que celebrem cada 1er de gener des que el papa Sant Pau VI la va instituir fa 50 anys. El missatge d'aquest any porta per títol La pau com a camí d'esperança, diàleg, reconciliació i conversió ecològica. Es tracta d'un text molt personal del papa Francesc que sembla redactat després de les experiències viscudes durant el viatge apostòlic a Tailàndia i al Japó el passat mes de novembre. Durant el viatge al país nipó, va visitar les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki, afectades greument per les bombes atòmiques llançades durant la Segona Guerra Mundial. El passat 24 de novembre, en l'anomenat parc de l'epicentre de la bomba atòmica de Nagasaki, el Sant Pare va pronunciar un memorable discurs sobre la necessitat de renunciar a les armes nuclears. En aquest discurs va posar èmfasi en els valuosos recursos que es malgasten en lloc d'utilitzar-los en benefici del desenvolupament integral dels pobles i de la cura de la creació. Sens dubte, com assenyalà el papa, les fortunes que es gasten en la fabricació, modernització, manteniment i venda d'armes, cada vegada més destructives, són un atemptat continu que clama al cel. La història ha de ser contínuament recordada, ja que els fets succeïts són sempre susceptibles de repetir-se. Precisament en aquest missatge, a motiu de la Jornada Mundial de la Pau, el papa recorda els Iwakusha, els supervivents dels bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki. Ells són un testimoni d'horror del que va passar l'agost de 1945. El seu testimoni és imprescindible perquè les generacions actuals i futures no perdem mai la memòria. Tampoc nosaltres podem oblidar els errors del nostre passat recent. En els anys immediatament anteriors al desastre provocat per les bombes atòmiques i per la Segona Guerra Mundial, els espanyols van viure un drama d'una guerra civil, una guerra motivada pel fracàs a l'hora de viure la fraternitat i per la impossibilitat d'enarborar un projecte comú que recollís tot el que ens uneix i que respectés les legítimes diferències. La història és mestra de vida. Tant de bo que tots siguem capaços d'avançar cap al futur i aprendre dels encerts i dels errors del nostre passat. La nostra conversió contínua consisteix a tornar a posar al centre de la nostra acció la dignitat de la persona humana. La pau social està en joc. Hem d'apostar per reduir la creixent desigualtat, per assegurar, com a mínim, un habitatge i un sou dignes per a les famílies. Benvolguts germans, com podem construir un camí de pau? Meditem la proposta del Papa. Ell diu: hem de buscar una veritable fraternitat que estigui basada en el nostre origen comú a Déu i promoure un diàleg convençut d'homes i dones que busquin la veritat més enllà de les ideologies i opinions discrepants. Fins aquí les paraules del Papa. Senyor i Déu nostre, feu-nos capaços d'acollir l'esperit de comunió perquè ens deslliuri d'encasellar l'altre pel que va poder dir o fer i perquè ens doni la força per tenir-lo sempre en compte.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.